Senyor Lluís Puig, bon dia.
Molt bon dia.
Com dèiem, el senyor Lluís Puig és l'alcalde de Palamós. Tenim damunt la taula un munt de temes, d'assumptes que afecten el seu poble i, a més, el poble del qual ell és alcalde. I, a més, feia dies que no teníem ocasió de parlar amb ell abans de fer-ho, però fem una petita prèvia amb en David Parreño. David.
El darrer ple municipal de Palamós va tractar aspectes com el conveni amb Vall-llobrega pel circuit de motocross o l'agermanament amb l'Ametlla de Mar. Tot plegat arriba després de dies de festa major al municipi. També hi ha altres temes com el Pla del Port o el projecte de l'Espai de Castell.
Senyor Puig, com ha anat la festa major?
Doncs la festa major ha anat molt bé, gràcies a Déu doncs el temps ens ha acompanyat, i quan el temps acompanya normalment els actes solen ser molt participats, com així ens ha estat. I bé, dintre de les previsions que nosaltres fèiem, havíem preparat un programa de festa major molt variat, intentant doncs que totes les franges d'edat doncs tinguessin activitats per poder-ne gaudir. El fet de fer el programa de festa major de forma participada, on la gent a través de les entitats o a nivell particular doncs pot fer propostes que són les que després es duen a terme, doncs fa que en els darrers anys creiem que estem en una bona dinàmica, i la veritat és que molt i molt contents.
Escolti, sobre aquest aspecte de la participació ciutadana, cada vegada que parlem amb algun responsable polític sobre això, m'agrada preguntar-li el mateix. La participació ciutadana, que sens dubte és bona, que la gent participi en la gestió de la cosa pública, però s'ha de seguir limitant aspectes, diguem-ne, no sé si dir-ne menors, perquè la festa major no és un tema menor, però aspectes més petits, o s'hauria d'obrir a aspectes molt més estructurals que afecten, per exemple, a la gestió dels números grossos del pressupost?
Bé, jo crec que la participació, com en tot, ha de ser un procés en la qual la gent ja ha d'anar-hi entrant, ja ha d'anar aprenent, perquè si s'obre la participació pel broc gros sense que la gent estigui preparada, doncs pot ser que el resultat no sigui satisfactori i creï frustració. Per tant, nosaltres som conscients, i és el que estem emprenent doncs aquí al nostre municipi, de que ens agradaria que cada vegada la gent participés en aspectes més fonamentals de la gestió de l'Ajuntament i del municipi, però crec que també s'ha de fer de forma progressiva, preparant a la gent a la participació, i que la gent moltes vegades sigui conscient que li tocarà treballar aspectes o haurà de decidir sobre aspectes que no l'afecten directament, i això moltes vegades també frena la gent, no? Nosaltres, per exemple, expliquem el cas de quan vam fer la darrera participació per decidir els asfaltatges del municipi, en el qual no vam dir quins carrers, la gent no havia de triar quins carrers s'havien d'asfaltar, sinó que ens havia dit a nosaltres quins criteris havíem de seguir a l'hora de triar els carrers, i va costar molt que la gent participés, perquè ho veien com una cosa llunyana, com una cosa que no els afectava directament, i això no és cert, perquè segons si es prioritza un criteri o un altre, doncs es farà primer un carrer o un altre, no? La gent li costa. Quan es fa una participació que el toca molt directament, la gent participa molt. Quan es fa una participació general del municipi, que cal treballar doncs aspectes generals del municipi, costa més. Per tant, és el que deia, no? Que la gent se l'ha d'anar preparant, se li ha de donar també tota la informació necessària per poder decidir. Moltes vegades fem processos participatius i no donem tota la informació que hauria de tenir aquesta persona per decidir amb criteri, i bé, són qüestions d'anar treballant de cares a futur.
Mm-hmm. Senyor Puig, deixem que li faci una mica d'advocat del diable i li faci una afirmació, a veure què me'n diu vostè. L'afirmació és la següent. Escolti, jo ja voto 4 anys amb ja voto cada 4 anys amb consciència, ja miro els programes electorals, per tant trio una acció de govern determinada, i al final que els polítics, i sobretot en els tècnics que treballen a l'Ajuntament, que són els que en saben, facin la seva feina, i a mi em deixin estar tranquil, que prou feina tinc.
La respecto absolutament, i de fet té un punt de coherència, perquè si ens mirem amb números reals, el procés de participació ciutadana més important i més nombrós que té qualsevol municipi són les eleccions municipals, en la qual un participa triant aquell programa electoral que creu que s'adiu més amb els seus criteris o amb els seus gustos o amb les seves necessitats. Per tant, una part de raó sí que la tenen la gent que pensa d'aquesta manera. El que passa és que després de nosaltres, com a polítics, també quan traslladem aquest programa electoral al concret, ens agrada validar o consensuar aquests aspectes més concrets, no? de que portàvem potser d'una forma més genèrica en el nostre programa, i és com una segona validació. Però jo entenc perfectament aquella gent que diu, escolti'm, jo he votat a un partit polític, una llista municipal, perquè portava un programa electoral que a mi m'agradava, se deia amb els meus idearis, se deia amb la meva concepte de població que pugui tenir en aquest moment, i per tant jo el que demano és als polítics que estan al capdavant del consistori i els tècnics de l'Ajuntament, que són qui al capdavant acaben tirant endavant aquests projectes, acaben redactant aquests projectes, doncs els encomano a que facin el que havien promès en el seu programa electoral, i per tant respecte absolut a qui pensi d'aquesta manera.
Alcalde, deixi'm que li faci encara un altre dribbling per canviar de tema. Una participació ciutadana per decidir què ha de passar amb l'espai dedicat o destinat al circuit de motocross que està al costat de Vall-llobrega, hauria de comptar amb els ciutadans de Vall-llobrega també?
Bé, el que nosaltres ens hem trobat amb el tema de Vall-llobrega és que hi havia doncs un litigi obert arrel d'una activitat que es produïa en aquest paratge. Aquesta activitat va cessar a finals de 2015 la seva activitat per pròpia voluntat. Durant el 2016 es va restituir tot l'àmbit d'on es desenvolupava l'activitat, per tant el van retornar al seu estat original, i per tant diguéssim que el tema que portava a terme, doncs, que havia produït aquest litigi, doncs demanava, o sigui, s'havia quedat absolutament anul·lat, i no hi havia en aquesta qüestió concreta no hi havia ja el problema que havia generat, no? De totes maneres, doncs l'Ajuntament de Vall-llobrega ens demana la possibilitat de signar un protocol d'intencions, un conveni, per retirar el litigi que teníem amb l'Ajuntament de Palamós, i nosaltres el trobem absolutament lògic i normal, i ens encomanem doncs a intentar arribar a un acord per no haver d'esperar que dictamini un jutge en aquest sentit. En aspectes com aquests, la participació ciutadana, jo crec que el que faria seria frenar un procés, perquè el que interessa ara és dir, escolta'm, ens interessa tancar aquest litigi, i per tant ens encomanem a intentar arribar a un acord entre les dues poblacions a través d'un protocol d'intencions que el que fa és estalviar-nos danys futurs, no? Perquè quan un entra en un jutjat mai no sap com en pot sortir, i per tant aquesta era la qüestió que ens afecta amb el poble de Vall-llobrega.
Segurament la participació ciutadana s'hauria hagut de produir en el seu moment a l'hora de decidir si s'autoritzava o no la instal·lació d'un circuit de motocross, però vaja, entenc que quan això va passar aquests temes d'aquesta involucració de la ciutadania encara no estava tan a l'ordre del dia.
Per tant, era incipient, efectivament.
Li podem posar algun tipus de data a aquest acord definitiu del ple i a l'acord definitiu amb Vall-llobrega per tancar aquest conflicte?
Nosaltres ho vam presentar en el darrer ple com a equip de govern, no vam tenir els suports suficients per poder-ho tirar endavant, i nosaltres ens hem encomanat doncs a tornar-ho a portar al ple el més aviat possible, si pot ser en aquest proper ple, doncs que ja entri com a punt de l'ordre del dia, i intentar convèncer doncs algun dels grups que canviï el seu sentit de vot per poder-ho aprovar, i ja d'una vegada per totes doncs tancar aquest litigi que tenim obert amb Vall-llobrega. Per tant, la nostra intenció és que si podem fer-ho al juliol, no fer-ho al setembre.
Ho vam explicar en aquesta emissora. Hi ha un altre tema que està encallat, que és aquest parc d'aventura que s'ha de construir, o que s'ha de fer, que s'ha d'obrir a la fosca. La Comissió d'Urbanisme de Girona sembla que l'ha aturat. Què en sabem d'aquest tema?
Bé, no, la Comissió d'Urbanisme de Girona doncs el que demana és que es faci vinent que no hi ha un altre lloc més ideal per fer-ho que no sigui aquest, no? Nosaltres considerem doncs que el parc doncs estava ben treballat, estava ben dissenyat, que pot ser doncs un reclam per una zona del municipi que sobretot doncs els mesos d'hivern, donat que és una zona més de segona residència, doncs té una baixada important de visitants, i per tant creiem que podia doncs dinamitzar aquell àmbit, sobretot en els mesos de primavera i tardor, i per tant ara estem esperant doncs a poder enviar els pertinents informes d'urbanisme perquè doni doncs l'aprovació definitiva.
I podem donar per descartat que es pugui obrir a les portes aquest estiu?
Sí, absolutament, perquè no arribem a la següent comissió d'urbanisme, i per tant ja ens estem plantejant que això es tornarà a portar aprovació d'urbanisme a la tardor, per tant ja estem parlant de que aquest parc d'aventura en tot cas es posaria en funcionament de cares a la primavera següent.
No sé si amb els promotors d'aquest equipament ha tingut ocasió de parlar sobre el perjudici que pot generar aquest retard.
Ara recentment, en els darrers dies, no, nosaltres, la nostra part, diguéssim, municipal, doncs s'ha fet seguint els processos habituals i s'ha enviat a Urbanisme perquè donés el seu okay definitiu, l'aprovació definitiva, i és allà on s'ha encallat. Per tant, els propietaris eren conscients de que estàvem treballant amb uns calendaris molt i molt apretats i, doncs, malauradament, perquè ens sap greu també a nosaltres, però no ha passat tots els tràmits pertinents per poder obrir aquest estiu i s'obrirà amb posterioritat.
Alcalde, un altre dels temes que són a la carpeta de Palamós és la redacció del Pla Especial del Port. La Generalitat ja ha licitat el concurs públic el contracte per la redacció d'aquest pla, que aquest pla, recordem-ho, contempla l'adequació de zones d'aparcament i de continuïtat del Passeig del Mar. També, en aquest cas, ja li pregunto també directament per terminis, per dates, si sabem quan tindrem aquest tema solucionat ja.
Sí, bé, el que era important per nosaltres i ho vam valorar molt positivament era el fet de fer unes bones bases de licitació d'aquest concurs de redacció, perquè, diguéssim, era com una mica posar els fonaments, no?, de tot el procés de redacció. En Ports de la Generalitat, doncs, vam consensuar aquestes bases. Els diferents grups polítics de l'Ajuntament, doncs, van fer una sèrie d'aportacions que van ser recollides en aquest plec de clàusules. Està a la fase final de la seva adjudicació. En els propers dies, en breu, sabrem qui ha estat, doncs, el grup guanyador d'aquest concurs de redacció del Pla Especial de Palamós, i després tocarà, doncs, començar a treballar sobre el terreny. Nosaltres hem dit el mateix, nosaltres creiem que aquest Pla Especial és un factor determinant dintre el municipi, ens servirà per ordenar i establir els usos futurs per als propers anys d'un àmbit molt sensible de la població. Cal recordar a tothom que el Port de Palamós té la singularitat que està absolutament unit al nucli urbà i, per tant, hi ha zones contigües molt sensibles que caldrà, doncs, discutir i parlar de quins usos se'ls donen, quines volumetries se permet edificar, etc, etc. Però per nosaltres el primer pas i bàsic, que era establir uns bons fonaments, triar una bona oficina redactora d'aquest pla, crec que s'ha fet en consens de les dues parts, i per tant això vol dir que en els propers mesos hi haurà un treball intens, primer de copsar les necessitats no només dels actors de la zona portuària, sinó també l'opinió que pugui tenir la població en general del municipi, i a partir d'aquí s'aniran redactant tota una sèrie de propostes que al final pensem que han de portar, doncs, a l'aprovació definitiva d'aquest Pla Especial del Port, que recordem que fa molts i molts anys que està encallat, i creiem que és bàsic, doncs, ja definir d'una vegada per totes què volem que sigui el Port de Palamós.
I sobretot com la instal·lació portuària s'integra més en el dia a dia de la gent de Palamós i en el mateix urbanisme del poble, no, alcalde?
Sí, és una progressió que ha fet l'urbanisme en els darrers anys. Anys enrere, si tothom recorda, els ports eren una cosa tancada, closa, amb barreres, intentant que la gent no hi accedís, i ja des de fa uns anys, doncs, aquesta mentalitat ha canviat, s'han trencat barreres, i ara el que cal, doncs, és establir com millorar aquesta connexió port-ciutat i com, entre tots plegats, doncs, suplir i millorar equipaments que tenim ara en aquell àmbit, no? Parlaves tu dels aparcaments, parlaves tu de la connexió del Passeig del Mar amb la zona portuària, podem parlar de la sortida d'aigües plujanes, podem parlar de com el port, doncs, a través de zones peatonals s'integra millor dintre de la mateixa població. Bé, tota una sèrie de qüestions que aniran sorgint amb la redacció d'aquest pla especial i que per nosaltres són vitals.
També sobre el port, que hi ha un assumpte que és la cançó de l'enfadós, l'accessibilitat del port a l'espai Schengen, que sí. Sembla que quan no surt un all surt una ceba, i sí. Ara s'han de fer vestidors, i ara s'ha de fer no sé què, i ara s'ha de fer no sé quantos. Veurem durant aquest any ja solucionat tot aquest tema i veurem ja d'una vegada la inclusió del port de Palamós a l'espai Schengen?
Jo no me'n puc mullar a dir que aquest any veurem el port com a espai Schengen, perquè hi ha hagut tants endarreriments i tantes promeses que després no s'han complert que jo no m'atreviria a dir-ho. El que sí que està clar és que, juntament amb Ports de la Generalitat, hem traçat una estratègia conjunta en la qual Ports ha demanat d'una forma definitiva, doncs, que es pogués aprovar el Pla de Seguretat del Port, que és el que marcarà quins requeriments tant d'infraestructures com de material és necessari per poder declarar el Port de Palamós com a Port Schengen, i un cop sapiguem això, Ports de la Generalitat s'ha compromès a complir-ho, i d'aquesta manera, doncs, que el govern central de Madrid, d'una vegada per totes, ja no tingui cap excusa a l'hora de dilatar més en el temps el fet de nomenar el Port de Palamós com a Port Schengen i, per tant, entrada de frontera exterior a la Comunitat Europea. Més enllà d'això, només dir que la Generalitat, a través de Ports de la Generalitat, ha fet un esforç importantíssim. En els darrers anys s'ha gastat més de 750.000 euros. Des del municipi donem tot el suport i estem fent tot el possible perquè, doncs, l'Estat espanyol, d'una vegada per totes, doncs, doni aquesta condició al Port de Palamós, i ara el que cal, doncs, és acabar de tancar aquest cercle i ja que no hi hagi cap més excusa ni cap més dilatació perquè el Port de Palamós sigui Port Schengen.
Alcalde, quin és l'impacte que tindria sobre l'economia directament aquesta obertura del port a l'espai Schengen?
Sí, a nivell de creuers, en un principi, doncs segurament seria petita, no? Perquè la majoria de creuers que ens venen al nostre port fan escala anteriorment en algun altre port de la Comunitat Europea i, per tant, ja no és necessari ser Port Schengen. Sí que ens permetria, per exemple, el fet de canviar tripulacions dels creuers, que ara mateix no poden fer aquest canvi aquí a Palamós. Palamós podria convertir-se en un punt d'intercanvi de tripulacions, i el que també crec que ens ajudaria molt és la vinguda de grans iots, no? De iots que poden venir directament d'altres punts de fora de la Unió Europea, i que el seu primer port d'entrada fos Palamós, no? I en aquests dos aspectes sí que seria un pas important, no? De potenciació d'això. I ja llavors, de cares més al futur, doncs plantejar a les companyies de creuers, doncs, que potser sí, ha arribat el moment que Palamós pugui ser, un, escala directa d'un creuer que vingui de fora de la Unió Europea, o dos, que Palamós fos punt de sortida o arribada d'alguna de les línies de creuers.
Alcalde, cada vegada que parlem del port de Palamós, a mi em ve al cap un estudi que vaig llegir en el seu dia, publicat, que parla dels creuers com un dels mitjans dels creuers i dels vaixells, però dels creuers en particular, com un dels mitjans de transport que més contaminació genera. Això és compatible amb un espai d'alt valor natural, això és compatible amb unes aigües que tenen com a buc insigni allò, la gamba de Palamós? Això és compatible amb un tipus de turisme que s'intenta potenciar, més relacionat amb el medi ambient, amb l'ecologia, amb tot aquest tipus de conceptes?
Jo penso que en el cas del Port de Palamós, aquesta afirmació que es fa, jo no la comparteixo. Els creuers, doncs, darrerament han de complir unes normes, diguéssim, de cura de l'entorn mediambiental molt i molt i molt estrictes. El nombre de vaixells que arriba, doncs, al Port de Palamós no el fa comparable, per exemple, en el Port de Barcelona, o en una qüestió com aquesta, doncs potser sí que és més important. Aquí Palamós no és, i ho demostra el fet que en el Port de Palamós tant les instal·lacions portuàries com les instal·lacions del Club Nàutic Costa Brava, que estan absolutament enganxades al moll comercial on atraquen els creuers, tenen bandera blava. Vull dir que en aquest cas jo crec que aquesta afirmació no és certa. De totes maneres, nosaltres hem demanat, doncs, a la Generalitat de Catalunya, a Ports de la Generalitat, que pugui fer un estudi de l'impacte ambiental que tenen els creuers que atraquen en el nostre port, en el Port de Palamós. Però jo ja m'atreviria a avançar que les dades que sortiran són absolutament positives, i ja us dic, hi ha un fet objectiu i clar, que és que tant el port de Ports de la Generalitat com el Club Nàutic Costa Brava, que està integrat dintre la infraestructura del port, tenen bandera blava, que el que demostra és que la qualitat de les aigües d'aquest entorn, doncs, és bo. I, per tant, en aquest aspecte no ens fa patir gens.
No hem de patir. Alcalde, una última qüestió. En un blog que es diu Dolça Catalunya, abans d'ahir, hi havia un post, una notícia, que deia: Palamós també s'allibera del nacionalisme, i ensenyava una fotografia amb el rètol, amb un dels rètols de l'entrada que hi ha al poble, on a sota hi ha aquests panells que diuen municipi per la independència, ara no recordo literalment, i no ho sé, perquè aquest cartell ha aparegut pintat amb esprai.
Sí, bé, hi ha gent, doncs, que intenta expressar la seva opinió de formes no democràtiques, i per tant el que farem serà doncs restituir aquest cartell a la seva forma original i no entrar en cap més polèmica.
Es denuncia una suposada intolerància des de la intolerància, no? Potser?
Exactament, no? El que està clar és que una majoria del consistori palamosí, que van votar tots els palamosins, doncs té un posicionament clar en aquest aspecte. No ens fa cap vergonya mostrar-lo, i per tant assumim absolutament tots els nostres actes, i es va decidir doncs posar aquestes plaques perquè una majoria del consistori així ho volia, i hi ha gent doncs que això no ho entén. No cal entrar en polèmiques, netejarem la placa i seguirem endavant, que és perquè la gent de Palamós ens va votar.
Estem a punt de tancar l'entrevista. Fa uns dies també coneixíem que l'Ajuntament de Palamós havia signat un agermanament amb l'Ametlla de Mar. Per què l'Ametlla de Mar? Quin és el vincle?
Sí, doncs l'Ametlla de Mar perquè a principi del segle XX hi va haver-hi una migració molt important de persones de l'Ametlla de Mar cap a Palamós, dedicades sobretot doncs al sector de la pesca. Aquestes famílies es van establir aquí i han anat passant generacions, i sempre hi ha hagut un vincle entre les dues poblacions, perquè la gent d'allà i aquí sempre ha tingut tendència de seguir veient-se, donat els vincles familiars que hi havia entre les dues poblacions. L'any 75 ja va haver-hi un primer intent de fer un agermanament. De fet, a Palamós hi ha un carrer que es diu Ametlla de Mar, i a l'Ametlla de Mar hi ha un carrer que es diu Palamós, però no es va fructificar oficialment aquest agermanament. Finalment, doncs, amb l'entrada del nostre equip de govern, ens van posar en contacte amb l'equip de govern de l'Ametlla de Mar i els van proposar, doncs, d'una vegada per totes, doncs, oficialitzar, fer oficial aquest agermanament que de facto ja hi era, i ens van posar d'acord de seguida, i el passat ple del 13 de juny doncs es va aprovar per unanimitat, i el dia 25, dintre els actes de festa major, doncs van fer l'acte simbòlic de signatura d'aquest acord d'agermanament, que ara faltarà que també es confirmi en el proper ple a l'Ametlla de Mar. Per tant, podem dir que Palamós, després de 20 anys, doncs s'agermana a una nova vila, com és l'Ametlla de Mar, amb la qual hi ha uns vincles, podríem dir, de sang, no? Perquè aquests vincles familiars ja han sigut sempre, i ara el que fem doncs és intentar establir una estratègia a nivell cultural, a nivell esportiu, a nivell social, per seguir dinamitzant aquestes accions d'intercanvi.
Alcalde, els manuals sobre teoria de la tècnica radiofònica diuen que les entrevistes fetes per telèfon, per una qüestió de sonoritat, no haurien de durar més de 10-15 minuts. Nosaltres portem gairebé 25 minuts de conversa, cosa que és simptomàtica del munt de temes que se'ns van acumulant a la carpeta de Palamós. Per tant, jo li agraeixo la disponibilitat a tractar-los tots plegats d'una tirada i de manera més sintetitzada. Per tant, gràcies per atendre la nostra trucada, i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició sempre.
Adéu, bon dia i sort.
Bon dia.
Falten 9 minuts perquè siguin les 9.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.